Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'advocada Dolors Tauler recorda que avui acaba el termini perquè els bancs informin els seus clients sobre el procediment que cal seguir per recuperar els diners de les clàusules sol, segons obliga el Real Decret de Llei aprovat a finals de gener pel Consell de Ministres espanyol. Tauler ho va explicar a la xerrada Com reclamar la clàusula terra. Ho va fer a la Casa de Cultura. L'acte organitzat per l'Ajuntament va servir també per explicar el mecanisme que han de seguir els consumidors per recuperar els diners pagats, de més en concepte d'aquestes clàusules hipotecàries.
L'advocada Dolors Tauler visita Sant Cugat per oferir la xerrada Com reclamar la clàusula terra, un tema que malauradament ha estat en boca de molts les darreres setmanes i que avui volem aprofundir en aquest tema. Dolors, bona tarda i gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
Abans que res, ho dèiem, és un tema, les clàusules terra, se n'ha parlat molt els últims dies, però podríem fer una mica de pedagogia i començar aclarint conceptes. Algo tan bàsic com què és una clàusula terra?
Sí, una clàusula terra és una clàusula que està inserta en una escriptura normalment de préstec hipotecari i que el que fa és limitar a la baixa la variabilitat del tipus d'interès que està pactat en aquella escriptura.
Quan es van començar a introduir aquestes clàusules?
Doncs més o menys les primeres, perquè jo tinc constància, van ser a finals dels anys 90, allà al 98, 99, i a partir de l'any 2000 ja es van començar a imposar per bastantes més entitats.
Per tant, si des dels anys 90 i després, a partir dels anys 2008, 2009, es van començar a imposar, hi havia moltes hipoteques que les tenien, com és que no es va destapar o no va sortir el boom fins fa relativament poc?
Bé, no, va ser fins a l'any 2013 que, arrel d'una associació de consumidors, es va acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea invocant la directiva 93-13 i la van invocar en un assumpte de dret nacional i van aconseguir que el Tribunal Suprem declarés que aquestes clàusules, si bé no eren nul·les totes, sí que en determinats casos podien ser nul·les i es podien reclamar. El problema va ser que aquesta sentència del Tribunal Suprem, que és de data 9 de maig de l'any 2013, va dir que les clàusules sol, els seus efectes, quedaven limitats al dia 9 de maig del 2013. I, per tant, tot el que els consumidors havien pagat anteriorment, doncs no es podia reclamar.
I això segueix sent així?
No, això no és així. Per què? Doncs perquè arrel de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de l'any 2016, doncs, arrel d'unes qüestions prejudicials que se li van fer, va determinar que el que era nul doncs no podia ser limitat en el temps i que, per tant, quan hi havia una clàusula sol, els seus efectes s'havien de retrotraure a l'inici de la mateixa.
Per tant, si de l'època que sigui la nostra hipoteca, si té una clàusula sol, podem reclamar-la?
Sí, sempre quan la clàusula sigui posterior a la directiva de l'any 93. Però ja et dic que les primeres clàusules sol, pel que jo tinc constància, van ser l'any 98-99. Vull dir que en principi sí.
Aleshores, dèiem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar contra les entitats financeres i precisament a finals de gener, això era a finals de desembre, a finals de gener, el Consell de Ministres espanyol aprova un decret llei perquè aquestes mesures es prenguin, o sigui, ja siguin una realitat. Tenim confiança en que això arribi a ser realment una realitat?
Bé, en principi n'hem de tenir, no? De fet, jo avui abans de venir he mirat per internet si ja hi havia entitats bancàries que havien posat en marxa aquest mecanisme, perquè el Real d'aquest llei el que diu és que tenen un mes per implantar-lo i, per tant, aquest termini finalitza el 21 de febrer. Queden, que és, no sé, escassos dies, exacte. I he vist que per exemple, l'entitat BBVA, doncs, a la seva pàgina web, sí que ja feia constar que hi havia doncs, aquest mecanisme, informava els clients de com ho havien de fer, etc. Altres entitats, com poden ser el Banc Sabadell o CaixaBank, encara no ho tenen.
Com és aquest mecanisme?
A veure, és un mecanisme que està previst que sigui molt fàcil, ràpid, extrajudicial i d'entrada és voluntari pel consumidor. És a dir, el consumidor es té que dirigir l'entitat bancària amb la qual va pactar doncs, aquesta clàusula sol i fer-li una reclamació. Val? I l'entitat bancària té 3 mesos per oferir-li, si considera que té dret al consumidor, una quantitat de diners, que és el que seria el que el pertocaria per la devolució de la clàusula sol, o sigui, fer-li una oferta i el consumidor acceptar-la i, si és el cas, cobrar-ho i amb efectiu, en principi. I això seria en 3 mesos. També es preveu en aquest real d'aquest llei que el banc, en comptes d'oferir la quantitat en efectiu, pugui proposar una mesura compensatòria, que es diu. És a dir, que en comptes de pagar-te diners, doncs els diners que el banc deu al consumidor s'apliquin o bé a amortitzar la hipoteca o bé a algun altre deute que tingui el consumidor.
Clar, perquè el Banc d'Espanya em sembla que va xifrar, si no vaig errada, en 4.200 milions d'euros l'import total que hem de retornar a les entitats bancàries. Per tant, entenem que és una quantitat tan grossa que serà difícil de retornar.
Sí, a més és una quantitat que, a veure, és molt difícil de calcular, perquè hi ha molts supòsits que no entren dintre d'aquest Real Decret Llei, no? Pensem, per exemple, el cas de consumidors que no siguin persones físiques, no? Perquè aquest Real Decret Llei assenyeix que siguin consumidors i al mateix temps persones físiques. Per això, per exemple, deixa fora doncs, a petit empresari, un forner, un taller mecànic, el que sigui, que també han fet escriptures i, bueno, que quedaríem fora. Llavors, pensem també en els casos de persones que ja han renegociat amb l'entitat bancària la clàusula sol que tenien i han firmat documents de renúncia. Vull dir, tots aquests, jo no sé si els contemplen, jo crec que també tenen dret a reclamar. Persones que ja han portat aquest tema als tribunals i han obtingut una sentència, persones de les quals se'ls pot haver reconegut aquest dret fins al 9 de maig del 2013, però no anterior. Vull dir, hi ha infinitat de casos que no estan previstos i, sobretot, també aquells casos dubtosos en el qual l'entitat bancària diu que aquella clàusula sol no és abusiva perquè compleix els requisits de, que diu el Tribunal Suprem, de, que és transparent, que el consumidor ha sigut degudament informat, etc, etc. I aquí, per exemple, hi ha una entitat doncs, que ja s'ha manifestat públicament dient que considera que totes les seves clàusules sol doncs, no són abusives.
De quina entitat estem parlant?
Bueno, és com que és públic, en principi, si no s'ha retractat, és el Banc Sabadell.
I en principi, com que havia informat prèviament els treballadors, això no és una clàusula sol abusiva i, per tant, estarien exempts d'aplicar aquesta normativa europea.
Ells consideren que estarien exempts i de fet, ja et dic, el mecanisme de moment encara no l'han instaurat. Bueno, també hi ha una part del Banc Sabadell, que és Caixa Penedès, que aquest aniria potser per una altra banda, no? Jo crec que aquest mecanisme l'instauraran i que, evidentment, aquesta apreciació l'han feta, però que, bueno, espero i desitjo que no deixin de complir el Real Decret Llei, no?
Clar, una persona, per exemple, ara que estàvem parlant així de casos puntuals, una persona que ha estat desnonada, tindrien dret a recuperar els diners de les seves clàusules sol?
A veure, que hagi sigut desnonada no té res a veure amb la clàusula sol. La clàusula sol és que ha pagat de més, val? Suposo que et refereixes al fet de dir, bueno, l'han fet fora perquè el banc doncs, hi ha iniciat una execució hipotecària per impagament i resulta que no, aquest impagament, si s'hagués aplicat la clàusula sol, no hagués sigut... A veure, aquesta és la pregunta del millón, perquè, clar, s'ha de mirar cas per cas, s'ha de saber a quin import ascendeix aquesta devolució de clàusula sol i veure si realment això hagués impedit el desnonament. I si fos així, doncs potser en aquest cas sí que valdria la pena de demanar doncs una nul·litat.
Per tant, en tant que en molts d'aquests casos s'hauran de ser tractats particularment, aquests sí. 3 mesos que dèiem en principi, sí. Potser és complicat que es compleixi.
A veure, el Real Decret preveu que si en 3 mesos el banc no ha donat una resposta, el consumidor ja se'n pot anar a la via judicial. Per tant, aquests 3 mesos entenc que és des de la data en què el consumidor fa la reclamació. I si no contesten, queda l'altra porta, l'altra via oberta.
Clar, estàvem parlant de que aquesta és una mesura que el que intenta precisament és evitar la via judicial, sí. Però un dels principals punts era que s'havien de posar d'acord el banc amb els particulars. En cas que no arribin a un acord... Es va directament a la via judicial? Hi ha alguna manera de mediar per intentar canviar-ho?
A veure, el que preveu el Real Decret Llei és que si no hi ha acord, el consumidor se'n pot anar a la via judicial. Ara bé, ara també ha entrat en vigor la Llei 4/2016 en matèria d'habitatge i de persones desafavorides que preveu un mecanisme de mediació, però bueno, no és l'objecte d'aquesta conferència i també és una cosa que s'està ara mateix instaurant, pel que jo tinc constància encara no està 100% instaurada.
Per tant, el consell bàsic d'una persona que cregui que la seva hipoteca té una clàusula sol i que la vol reclamar, quin seria?
Home, jo crec que és important que facin aquesta reclamació prèvia a l'entitat bancària i s'acullin aquest procediment del Real Decret Llei. El no ja el tenen, no?, per provar. I després, evidentment, doncs, si no aconsegueixen els objectius desitjats, vagin al seu advocat per consultar el seu cas.
Perfecte. Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara seguim després d'aquesta entrevista de Maria Cusó. Canviem totalment de tema i us parlem del coreògraf i exdirector de l'Esbart Sant Cugat, Joan Serra, que va ser una de les figures capdals de la dansa a Catalunya, sobretot en l'àmbit educatiu. Això és el que vol posar de manifest Joan Figueres Bautista, llibre La dansa a l'escola, el mestratge de Joan Serra, publicat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat. L'autor va presentar l'obra al local de l'Esbart Sant Cugat, convidat per la mateixa entitat. Figueres pretén amb aquest llibre reconèixer i ajudar a difondre la tasca de Serra com a mestre, pedagog i coreògraf. És una entrevista d'Oriol Petit.
Joan Serra va ser una de les figures capdals de la dansa a casa nostra, sobretot en l'àmbit educatiu. L'Associació de Mestres Rosa Sensat ha publicat el llibre La dansa a l'escola, el mestratge de Joan Serra, de Joan Figueres Bautista, que ret homenatge a la figura del coreògraf. Figueres ha visitat la ciutat en motiu de la presentació del llibre que ha organitzat l'Esbart Sant Cugat i ara tenim l'oportunitat de saludar-lo. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Per tots aquells que no coneguin la figura de Joan Serra, qui era? Com podem definir aquest ballarí, pedagog, mestre?
Tu ho has dit, un mestre, ballarí, pedagog i un enamorat del seu país i de la dansa tradicional, de la dansa del seu país. Va ser un gran comunicador, una persona que tenia com a última fita de la seva... Bueno, l'objectiu de la seva vida era ballar i ballar en català i transmetre com a bon mestre i pedagog que era la dansa a tothom, des dels infants fins a la gent gran, a les escoles, a les universitats, cursos, tallers, a tot arreu.
Perdona la ignorància, però com es balla en català?
Es balla com es canta en català i com es fa teatre en català, és a dir, respectant una tradició i sent conscient de que hi ha un segell determinat, però això no volia dir que només es ballés d'una determinada manera. En Joan, precisament, si una cosa tenia és que volia anar més enllà del que ell havia rebut, com a l'herència de la seva tradició, i portar la dansa al més alt estadi, com a art que és universal. I aleshores, en aquest cas, ballar en català volia dir ser conscient del que estàs ballant i procurar fer-ho el millor que sigui perquè tothom, no només els del teu país, sinó tothom t'entengui.
Dius al llibre que Serra va crear una revolució de la dansa i del llenguatge del cos. Paraules grandiloquents, com es sustenta aquesta afirmació?
Home, tenint en compte que la dansa és la germana pobra de les arts i tenint en compte que hi ha molt poc historial a casa nostra sobretot, però també a la majoria d'escoles de l'Estat, per dir d'alguna manera, en Joan va fer la revolució perquè va aplicar a l'escola l'ensenyament de la dansa com un element educatiu, com un element fonamental per a l'educació dels infants. I això jo crec que és una revolució, tenint en compte que l'ensenyament també és una mica la germana pobra de la cultura d'aquest país.
I quin seria el seu principal llegat?
Jo crec que el seu principal llegat és que tothom pot ballar. El seu missatge era que tothom pot ballar, tothom amb el seu cos i amb les seves emocions i les seves sensacions poden expressar-se mitjançant el llenguatge del cos.
Tu vas tenir l'oportunitat de conèixer el de prop, en Joan Serra, vas veure com era, com treballava. Com aconseguia acostar-se també als alumnes i transmetre el que ell volia?
Amb total obertura i total sinceritat. Ell tractava la gent com a persones, tractava els infants com si fossin persones grans, adultes, perquè tots tenim la personalitat adulta, però de vegades tractava els adults amb la mentalitat dels infants i això era una cosa que ell ho tenia sense haver-ho de buscar. Aquesta franquesa i aquest carisma el tenia sense saber-ho, pràcticament.
Com deies al principi, una altra de les grans aportacions de Joan Serra va ser la recuperació de les danses tradicionals de Catalunya. D'on li sortia, d'on li va néixer aquesta passió?
Perquè ell, que havia après tota la majoria de danses que es ballaven als esbarts a la segona meitat del segle XX, ell això ho tenia perquè ho portava des de que era petit. Però quan va ser més gran va conèixer altra gent i altres maneres de ballar, va formar un grup que es deia el Sac de Danses i amb aquest grup es van dedicar a recuperar el patrimoni de dansa del nostre país. Per això ell va formar part d'aquest grup i el va gairebé liderar però va ser una feina col·lectiva, però després ja això ho va portar a tot arreu allà on ell anava.
El llibre inclou també una sèrie d'eines, de recursos per treballar la dansa a l'escola, exercicis de caire pràctic, no? Va dirigit a docents, a gent de l'ensenyament que vulgui introduir la dansa a les aules?
Sens dubte sí, perquè són les programacions que en Joan havia confeccionat a partir del seu criteri i a partir de la seva experiència. I aquí estan exposades, no tot, però sí una part important, que com més proper estigui la persona que ho llegeixi al món de l'educació, més ho podrà fer servir. Però també és veritat que qualsevol persona curiosa pel món de la dansa, encara que no sigui docent, ho pot entendre. Però és veritat que sí que, com el títol del llibre explica, va molt dirigit a la gent que es dedica al món de l'escola.
I com s'integra avui en dia la dansa dins de l'escola?
Com un element pedagògic natural i com qualsevol altre, com la informàtica, com l'anglès, com els idiomes, perquè la dansa no només és una via per educar, sinó que té les dues vertents, la vertent educativa com a eina i la vertent artística com a objectiu. I això és importantíssim en una escola, sobretot com cada vegada més la societat està una mica massa mediatitzada, i la dansa crec que és una cosa que et posa en contacte amb tu mateix, amb els teus sentiments, les emocions.
Però podem dir que aquest binomi dansa-escola té una bona salut actualment, i sobretot, com ho veus que ha de ser de cara al futur?
Jo crec que té una bona salut, perquè en Joan encara és present en moltes escoles i al país hi ha molta gent que, potser sense saber-ho inclús, està fent servir els mètodes que en Joan va proposar. Però això no vol dir que es duri per sempre, és a dir, que jo crec que s'ha de revisar, com tota l'escola sempre s'ha de revisar, perquè jo crec que l'escola ha d'anar per davant de la societat.
Joan Figueres Bautista, autor d'aquest llibre sobre Joan Serra, publicat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.